Mira, avui és el Dia Mundial de l'Animació, que en parlarem després amb la Laura González, i el divendres de cine, i avui també és el Dia Mundial del Judo. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Divendres ja. Estem a les portes d'un llarg cap de setmana per a alguns o d'un cap de setmana per a d'altres. Ara, a les 12:20, 28 d'octubre, dic llarg perquè dilluns és la castanyada, però dimarts és Tots Sants i és festiu. Qui pot? Escolta, ja avui, ara, ja, després de dinar, ja marxen. De fet, la demarcació de Lleida preveu una ocupació turística del 75% durant el pont de Tots Sants, i a més es preveuen diverses activitats per tots els públics relacionades amb la natura, la cultura i la gastronomia. La gastronomia que no falti, però que, com que les temperatures seguiran sent suaus, càlides, podríem dir fins i tot, durant el cap de setmana, doncs, es dona per fer coses a l'aire lliure. Ara parlarem amb l'Armando Álvarez, a veure com ve aquest cap de setmana llarg. Nosaltres ja t'avanço que dilluns sí que fem ràdio, estem aquí, jo estaré aquí. Dilluns a les 12:20 tu em pots escoltar des d'on vulguis, i a més a través d'internet des d'on vulguis, però jo a les 12:20 dilluns estaré aquí. Va, que farem aquesta repassada també de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, parlarem amb l'Andrés Rodríguez i el Melo Malo, parlarem de cine, el divendres de cine, amb la Laura González, a partir de la una. Escoltarem la glosa del bisbe de Lleida, també farem... parlarem de música, que ja sabeu com m'agrada parlar de música, d'un projecte nou, s'anomena Neptú, i la veritat és que és força engrescador. El coneixerem avui, demà estarà a l'escenari de l'Orfeó Lleidatà. I també l'Espai Groc, vaja, la resta de propostes del món dels arts escèniques, de la cultura, exposicions, música, ja per complicar-te tot el cap de setmana el que quedi de setmana. Però abans, 21 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Escolta, de la darrera vegada que vam parlar ara, al final hem assolit els 30 graus, o pràcticament.
Sí, sí. Ahir va ser per mi, no m'ho esperava, és que no havia passat mai, i clar, que no ha passat mai, però bueno, estem perquè passen coses. Mai vol dir, des que tenim
dades,
exactament d'octubre, 83 anys de dades. I tota la meitat sud de Lleida, si no tota, entre 28, 29, 30, 31, 32 a Balaguer.
Déu-n'hi-do.
Moltes, Sunyer, Mollerussa, Soleràs, podríem començar a dir, van arribar a 30, 31 graus, insòlitament, no va... Ho dic perquè a finals d'octubre no s'havia donat mai, sempre n'hi ha algun 30 a començament, però molt a començament, els 5 primers dies, però no tan tard. I és que els núvols que avui n'hi ha i que aquesta setmana n'hi havia, totes les previsions indicaven com 2 o 3 graus per sobre del que realment se registrava degut als núvols. Tenint una dependència de la radiació solar molt gran, tot i que la radiació solar que estem rebent ara és com la de mitjans de febrer.
De febrer, imagina't.
Ho podeu imaginar. Clar, i arribar a 31 era algo que ha sigut gairebé més important que els 35 que van assolir el 18 de maig. És a dir, els dos han sigut rècords, eh?
Sí,
tant
sí,
els 35 de maig, mai tant d'hora s'havien registrat 35 graus, i mai tan tard s'havien registrat 30-31 graus, com ahir, a la plana de Lleida.
És que això no és normal, Armando, però com que...
Tenim ja ens ho has dit. Un llistat de rècords, jo vaig fer el llistat de la primera meitat de l'any, ara he de fer el de la segona, i em sembla que en sortiran més de 25.
Déu-n'hi-do.
És que és algo monstruós, no d'enguany. I la previsió indica que ja han arribat tan amunt que hem tocat sostre, i comença la davallada.
Ah.
Hem de recordar que entre el mes d'octubre i el de novembre és quan hi ha la davallada, i també ho podíem comptar, i la pujada, si contem les diferències de temperatura entre 2 mesos consecutius, és la més gran de l'any. I hem de tenir en compte que quan es refredarà ràpidament.
Clar.
Però les previsions indiquen que no serà ràpidament, sinó serà lenta i gradualment, cada dia davallant 2 o 3 graus, potser algun dia 1 grau, i almenys el mes d'octubre lo acabarem, que podrem encara anar de màniga curta fins al dia 31 i que siga migdia, primeres hores de la tarda. És a dir, temperatures per damunt de 25, 26, 27 graus, i bueno, pues la refrescada per la nit, i sí que podem dir que el mes d'octubre, ja fa dies que ho és, el més càlid de tota la sèrie històrica de 83 anys. A Espanya, a Catalunya, a Lleida i a Europa Occidental, eh? No és un fenomen que no sigui que no sé, pero además de molt, ¿eh? Porté una mitjana per sobre de 20 graus i l'any, l'octubre més càlid va ser 1968 en 18,6, quan la mitjana és de 16. És a dir, el que passa que la davallada jo ara he vist a 14 dies vista per fer una ullada que no té ningú valor, però he vist algun dia de mínimes de 5. Digo, és que si venim de 30 i baixem a 5 en 10-15 dies, pues es notarà, ja haurem de fer un canvi d'armari sobtadament a partir del dia 1-2, perquè no es preveuen pluies, però a final del dia 1 podien arribar pluies. Això s'ha d'anar veient, perquè encara el dimarts encara queda lluny per els moviments de l'aire.
Sí.
I una primera part del pont, és a dir, fins diumenge, temperada, suau, sí que n'hi haurà núvols, molt poca precipitació, ni tan sol al Pirineu, i una segona part, més ennuvolada, temperatures més baixes perquè no lluirà tant el sol el dilluns i el dimarts, ullades de sol o resol, i possibilitat de precipitacions que deslitzarien de cara al dia 1, final del dia 1. En aquests moments n'hi ha temperatures loques al País Basc, de 32 graus.
Déu-n'hi.
És a dir, de bon...
No, sí.
32 graus, perquè bufa vent de sud, i aquest vent de sud que ens porta l'aire del nord d'Àfrica amb pols en suspensió, per això està tan enterbolit, amb núvols alts i pols en suspensió, doncs fa que les temperatures pugin, sobretot a la cara nord del Pirineu i a la cara nord i al Cantàbric, a la part nord de la península. No tant aquí. Avui, per molt que les previsions indiquin 29, potser no arribem, però Déu-n'hi-do encara, eh? Podem anar de màniga curta fins al darrer dia del mes d'octubre.
Doncs escolta, la setmana vinent dimarts és festa, per tant et dono festa, ja no tornem a parlar, si no és que hi ha alguna cosa fins divendres vinent. Així que...
Pues a veure... A veure, jo crec que el divendres vinent ja tindrem una bona refrescada.
Bueno. Escolta, que tinguis bona castanyada,
Armando. Igualment, a tothom. Molta salut.
Va, que busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
És que, clar, fixeu-vos com van les coses, que ara en una setmana... Igual passem d'això que ens explicava l'Armando ara, d'aquestes temperatures anormalment altes, a temperatures ja més normals per les dates, però clar, que ens agafaran desprevinguts segur. O sigui, això, vaja, o sigui, seguríssim. Va, que comencem parlant de successos. Detingut per robar dues persones al centre històric de Lleida després d'amenaçar-les amb un ganivet de grans dimensions, la Guàrdia Urbana va localitzar el presumpte agressor al carrer del Parc, això a la ciutat de Lleida. També t'explico que la síndica de greuges de Lleida, ciutat, la Dora Padial, assegura que les ocupacions d'habitatges a la ciutat, en molts casos, no tenen res a veure amb la necessitat, sinó amb un negoci, i són un drama per a la resta de veïnes i veïns. Una veritable problemàtica per a tot el país. Així ho constata en la memòria anual que presentarà al ple de l'Ajuntament d'avui, en el qual remarca que les ocupacions per bandes organitzades han estat, sens dubte, un repte per a l'equip de la sindicatura, ja que el sistema judicial es mostra incapaç de solucionar el problema de les ocupacions per màfies. Serà que no fa temps que ho saben? Serà que no fa temps que ho saben? Jo ho sento. És que, al final, el sistema judicial és un sistema que paguem entre tots. Si són incapaços de buscar solució a això... Doncs escolta, que pleguin tots i n'agafem de gent jove, nova, que porten anys estudiant per ser jutgesses o jutges, advocats, fiscals, i que li donaran un nou impuls. De veritat, o sigui, si són incapaços de veure aquesta necessitat, si la síndica de greuges ja l'ha acabat veient, si tu i jo, que estem, som ciutadans normals, fa anys que veiem que hi ha aquest problema, si no són capaços de trobar-li solució, escolta, que pleguin i que en vinguin uns altres. Són serveis públics. No pot ser que amb el nivell d'impostos estiguem rebent aquest nivell tan baix de serveis públics. És que ens hem acostumat amb això. Ho sento, tolerància zero amb aquestes històries. Si fos una cosa privada, doncs escolta, allà el que vulgui, el que pagui. Aquest, si tu te'n vas a una botiga i no et tracten bé, escolta, no passa res, no hi tornaràs i te'n buscaràs una altra. És una empresa privada, però diner públic, sisplau, que són serveis públics, és que un mínim, un mínim. En fi, ha arrencat ja a Lleida la primera edició del Festival d'Art i Tecnologia Intangible, amb una trentena d'activitats. Va estar amb nosaltres el regidor Jaume Rutllant explicant tot aquesta primera edició de l'Intangible. Neix amb la voluntat de difondre l'acte creatiu al voltant dels algoritmes, els NFT o el metavers, però això sí, per a tots els públics. Per tant, escolta, intangible.paeria.cat, allí teniu tota la informació. És per donar-li una oportunitat. Marxem cap al territori perquè el primer cultiu de gírgoles ecològiques de Catalunya arribarà entre els mesos de gener i febrer de 2023 a Organyà, a l'Alt Urgell. En aquesta localitat s'està impulsant un projecte que preveu assolir, en un primer moment, una producció d'uns 400 quilos d'aquest tipus de bolet al mes. Però ecològic. Per tant, és una bona notícia i, sobretot, que es faci a casa nostra. I el comitè d'empresa i la direcció de l'escorxador d'aus Avidel de Lleida, del grup Vallcompanys, han assolit un principi d'acord que permetrà que unes 250 persones que treballen a l'escorxador, subcontractats per altres empreses, passin a ser plantilla directa de l'empresa principal Avidel a partir de l'1 de gener del 2023. Ahir la Generalitat va reconèixer amb el Premi Nacional d'Establiments Comercials Centenaris 2022 l'històric comerç lleidatà Agustí Mestre, ubicat a la capital del Segrià. Aquests guardons distingeixen els establiments en actiu al llarg de 100 anys o més, que han ofert un servei de qualitat i personalitzat a la seva clientela, adaptant-se a les necessitats de compra de la ciutadania al llarg de la seva trajectòria. En 100 anys s'han hagut de, i sobretot els darrers, s'han hagut d'adaptar segur. En total, el govern va atorgar 22 distincions a comerços de tot Catalunya, un d'ells, com et deia, Lleida, a l'Agustí Mestre, que tots coneixem. Estan ara doncs, a la zona... tocant a l'antiga Nacional 2, quan ja surts de Cap Pont per anar cap a la zona del Parc de l'Aigua. Mira, això és curiós, les xifres, les dades, ja saps que m'agraden molt. Hi ha una població a Lleida que és la desena amb més bars per cada 1.000 habitants de tot Espanya. Espanya és el país amb més bars per cada 1.000 persones de tot el món. De tot el món. Mira, escolta, si alguna cosa hem de ser pioners, és amb això. Per cada 1.000 persones som el país de tot el món que més bars té. La mitjana és 175 habitants per bar, o un bar cada 175 habitants. Doncs bé, el desè que en té més és la Vall de Boí, 7,8 bars per cada 1.000 habitants. I el primer que en té més és Sallent de Gállego, aquí a Osca, aquí al costat, 15,74 bars per cada 1.000 habitants. Déu-n'hi-do, eh? Acabem amb la notícia econòmica del dia. Va, que l'augment de costos en les matèries primeres també ha afectat el sector de la floristeria, que han registrat un increment de prop del 28% en el preu de les flors, que compren a l'engròs, però les floristeries lleidatanes han decidit contenir els preus de venda perquè no repercuteixin en els clients i, sobretot ara, de cara a Tots Sants.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Va, que ens espera l'Andrés Rodríguez, redactor en cap del diari La Mañana. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
¿Qué, has visto que somos el número uno del mundo en bares por cada 1.000 habitantes?
Bueno, esto ya se sabía, ¿no?
Sí, pero bueno...
Bar, segundo, hogar.
Pero es que somos el número uno de todo el mundo, ¿eh? No lo seremos en otras cosas, pero en esto sí, ¿eh?
Bueno, y pues ya podían quitar el bar del fútbol.
¿Cómo, el bar del fútbol?
No, el bar del fútbol.
Ah,
el bar. Con
Oye, por cierto, ahora que dices fútbol, oye, contento, ¿no? El Rayo Vallecano vendrá a Mollerussa.
A Mollerussa, allí tenemos que ir. Oye, porque yo hace tiempo que no voy a verlo, que siempre cuando venía aquí a jugar contra el Lleida siempre iba, con la bufanda y todo.
Ya, pero a ver, ¿con quién vas a ir? ¿Con el Mollerussa o con el Rayo?
A ver, con el Rayito solo faltaría. A mí el Mollerussa no se me ha perdido nada.
Bueno, pues nada. Hombre, lo van a tener difícil, pero es un aliciente que te venga un equipo de primera división, ¿eh? La verdad es que el año pasado estuvo Getafe y no, este
mejor
año...
El Rayito, Vallica, ¿no? Mejor el Rayito.
No, es que pensé, cuando salió la bola en el sorteo, digo, mira, Andrés estará contento.
Yo lo dije, antes de que saliera la bola, dije que le tocaría contra el Rayito. Mira. Tenía una permodición.
Muy bien. Oye, tenemos un fin de semana largo, y además la Castañada y Tots Sants...
Castañazo.
Sí, pero bueno, las propuestas musicales, ¿qué tal?
las propuestas musicales pues siguen muy fresquitas.
Muy bien, explícame.
Muy
va.
Bien. Venga, va, vamos allá.
¿Dónde voy?
Venga, va, vamos a empezar por el pentagrama hoy, venga.
Vale.
Que está Layo y Luigi Sierra formando dueto y haciendo versiones de artistas como Melendi, Marisol, Alaska, Zetangana, Nati Peluso. Y hay que decir que Luigi Sierra ya tiene su álbum La Rumba al Carré presto para presentarlo en noviembre. Uh-huh. Tenemos a Big Blanc, que es esta banda de versiones diferentes, formada por músicos muy conocidos de aquí de Lleida, que están en el Antares esta noche a las 10:30 también. Y un concierto solidario para ayudar a Open Arms, que ya se hizo en el 2 de noviembre del 2019, que fue dedicado a las canciones de Bob Dylan, y estaban los Arlo, y este año también están los Arlo, pero están con el Brian Caffrey, con el cantautor este irlandés que ha afincado en Grañela las Garrigues, uh-huh. Y se juntan para interpretar canciones del gran Tom Petty.
Ah, oye, muy bien.
Lo cual está la mar de bien. Esto es en el Café del Teatro esta noche, uh-huh. Vale 15 euros, pues es benéfico. Tenemos también en el Café del Teatre a una legendaria banda australiana que se llaman The Casanovas, que se encuentran de gira por Europa presentando su nuevo álbum, Reptilian Overlord, y que además que cuenta con la producción de Mark Orpiz, que ha trabajado para CDC.
¿Ah?
Y estos están para celebrar la castañada, precisamente, el lunes.
Mira. Bueno, es que además, es que este año esto de la castañada en lunes, fiesta el martes, se presta también para que haya conciertos el día de la castañada.
Hombre, como que va a haber puente, los críos no van al cole ni nada.
Ajá.
Para que se ajusten del cambio de hora de mañana.
Es verdad, que mañana tenemos el cambio de hora, ¿ves? Ya se me había olvidado, porque ¿sabes qué pasa? Que ahora como todos los ordenadores, móviles y televisores y casi todo se cambia solo, pues ya no prestas atención. Antes sí.
Bueno, antes sí. Tendremos una hora más de marcha o una hora más de dormir, como prefieras.
Bueno, mira, yo esto es una trampa, porque yo como lo sé, siempre me voy a dormir más tarde de lo que debería y no duermo una hora más nunca. Nunca.
No, hay que aprovechar.
No, y en primavera, que lo hacen al revés, aún peor.
Aún menos, aún peor.
Pero bueno. En fin.
Bueno, se completa la cartelera del Café del Teatro el domingo con el manifiesto tour de los italianos Hakan, un terceto original de Bérgamo, producido con tres músicos que comparten labores de canto y de composición y, bueno, que por lo visto están arrasando por Italia y ahora vienen aquí a probar suerte.
Bueno.
Tenemos a nuestra musa, la Duaina, que participa en la primera fila de bruixería del Esvals d'Àneu.
Caray.
Que se hace este fin de semana.
Bueno,
también,
claro, es que este fin de semana es claro, toca todo el tema de brujería y tal, claro.
Sí, pero no mola a mí. Yo recuerdo, estaba comentándolo antes, que yo recuerdo cuando llegaba a la castañada, esos días de niebla espesa y que te comprabas las castañas calentitas, eso molaba mucho.
Sí, la verdad es que sí, es una castañada rara con estas temperaturas, pero bueno, oye, es lo que hemos forzado a la humanidad, ¿eh? Ahí estamos.
Sí, sí. Bueno, también hay que decir, para los que sean amantes de ese grupo que a mí no me gusta nada, que no se llama Los Beatles, que The Beat Boys aplazan hasta marzo el concierto que estaba previsto en Aboite este sábado. Por lo visto, uno de sus componentes ha puesto enfermo y, vaya. Bueno, entonces han buscado nueva fecha, que será el 4 de marzo.
Muy bien.
También tenemos para los amantes de la música enlatada, el Amalgama, que se concentra en la sala Les Paul, como cita ya para las noches de los viernes, a partir de hoy.
Muy bien.
Y nuestro amigo Guillén Tártalo, en su rol de como reverend Hot Fog Jackson, hoy está en Tarragona para telonear a los cuatro señores de Outside Hours y a los neoyorquinos Daddy Long Legs, y mañana sábado por la noche está con su jukebox Jung Gumbo, ha preparado una velada especial de Halloween también en el Antares Jazz.
Muy bien. Pues oye, que tenemos buenas propuestas para este fin de semana largo, pero lo que no nos queremos perder, ¿qué?
Que si te vas a pasear por la Rambla Ferrán el sábado por la noche, sí. Bueno, por la noche no, por la tarde, entre las 5 y las 10, hay tres grupos tocando, ¿eh?
¿Ah?
Está el Phil del Mestre, de Moody Flumen y de Mesmerian.
Oye, pues mira, pero ¿están dentro de algún acto concreto?
Bueno, lo organizan los comerciantes de Noguerola, Estasio y Segre, como la castañada musical.
Ah, muy bien, este muy año. Bien. Bueno, pues oye, perfecto. Esto es el sábado por la noche. O sea, ayer, mañana, vamos.
Sí, sí, sí.
Ayer,
y el sábado por la noche, en el Arca de Almaselles, que han empezado también a hacer conciertos, pues hay una banda argentina que se llama Rojo Azul Sarcástico.
Uh-huh.
Que tuvo su momento de gloria en los 90 y las han vuelto a juntar. Y finalmente, The Deuce Queen, que revive la magia de la banda de Freddie Mercury, que al frente del cual está el cantante leridano Benjamin Philippe, se va a Belloc el lunes también para celebrar el castañazo, pues al frente del... A golpe de Queen.
Bueno.
Te das Queen.
Te das Queen. Venga, vamos a escuchar el Melo Malo, Andrés. A ver, ¿qué nos has preparado para esta semana?
El que toca como cada año.
El gran castañazo, venga.
La magia del signo Escorpión se encuentra en su máximo esplendor, si bien su momento álgido se producirá el lunes, en la víspera de ese bienaventurado mes que comienza con Todos los Santos y acaba con San Andrés. La celebración de esa jornada se ha convertido en un negocio cada año más provechoso, ya que dispara las ventas de disfraces, maquillajes, adornos, dulces y además genera mucho movimiento en bares, restaurantes, discotecas y salas de fiesta. Para que nadie se queje, muchos harán puente, entre ellos los escolares, que podrán disfrutar de la jornada con fiesta. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha convertido en la segunda fiesta más comercial del año, después de Navidad. No es de extrañar, ya que allí se celebra ese Halloween que nos ha contagiado a los países de Occidente, pese a que muchos nos resistimos y mantenemos la tradición de la castañada. Esa fecha se asocia con los colores naranja y negro y está fuertemente ligada a símbolos como la calabaza tallada a mano, en la que se coloca una vela encendida para crear un efecto luminoso que ahuyenta a los malos espíritus. Los caprichos de la tradición han elevado esta fiesta al altar del terror, con el balancín entre miedo y horror, aunque tomado con buen humor. No por ello deja de ser paradójico que en una sucia sociedad hipócrita y cínica como la que nos toca padecer, que previene la entrada de los niños en los tanatorios, permita que los pequeños jueguen con asuntos relacionados con la muerte, aunque solo sea de cachondeo. Podría parecer una burla a esos fieles difuntos, otra devoción que parece abocada al olvido, si no fuera porque todavía quedan creyentes que la mantienen. ¿Cómo se entiende esto? Por la mañana de visita al cementerio y por la noche de fiesta evocando a los muertos. En realidad, la castañada, la noche de brujas o Halloween sirven de denominación a una conmemoración que en las antiguas civilizaciones marcaba el cambio de temporada, el paso definitivo del calor al frío, como comenzaremos a experimentar en las próximas jornadas, se supone. Llegados a estas alturas del año, deslizándonos por el último trimestre del mismo, el invierno ya acecha desafiante y el cambio de horario que se producirá mañana sábado contribuirá a esa sensación de frío y oscuridad, con las horas eternas sin luz solar y muy pocas con esa claridad. La onda expansiva de los Yankees ha logrado que la noche de Halloween se haya convertido en un virus que se ha incrementado gracias al cine y las series de televisión. Pero poco con la música, a no ser que recordemos ese guiño de los alemanes Halloween. Y si a esa celebración la queremos llamar Halloween o Castawin, también sirve, aunque yo siempre me quedo con la noche del gran castañazo. Oh yeah.
o como os salga, vamos, de pronunciarlo, vamos, lo que sea.
Exacto. Holy Wings, Castawin.
Ay, Andrés, oye, que te lo pases muy bien el día de la castañada, ¿vale?
Igualmente.
Una estirada de orejas que se hace, pero cariñosamente, ¿eh?
Muy bien.
Un abrazo, gracias. Cuídate.
Igualmente, gracias, larga vida, oh yeah.
Doncs apa, amb aquesta sintonia ja saps que seguidament parlem de cine. Ens atansarem a la una de la tarda amb el divendres de cine que el condueix, el presenta i el dirigeix la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. I el guionitza.
I el guionitza. I tria les músiques. Amb això vull dir que... Bueno, jo passo per aquí aquests minuts i apreto un botó i dic hola, què tal, i ja està. O sigui, no, jo no conto, per entendre'ns. Si no us agrada, és la Laura, si us agrada és una acció conjunta, és una cosa que fem entre els dos. Bueno, Laura González, parlem de cine. De què parlem avui?
Pues mira, avui, dia 28, és el Dia Mundial de l'Animació.
Ai, que maco.
Sí, i aquí a Lleida pues, tenim dues propostes. Una és de 5:30 a 7:30, que és la PUC Cinema Caravana, que presentarà la seva nova cartellera amb Nobody is Normal. La instal·lació, que serà gratuïta, s'emplaçarà a la cantonada entre el carrer Vila de Foix i l'avinguda Blondel. Vale? Entre 5 i mitja i 7 i mitja.
Però
ja
això és
dic.
Com cine al carrer, per entendre'ns?
Crec que és una petita caravana i allí es projecta alguna cosa. Bueno, crec que va... És però... el cinema més petit del món, s'ha dit.
Ah, vale, vale.
Llavors, a les 7 de la tarda, també, al Caixa Fòrum es projectarà la pel·lícula danesa Flea, que va ser nominada als Oscars.
Sí.
La seva durada és de 90 minuts, és recomanada a partir dels 16 anys, i el preu de l'entrada és de 6 euros.
Mm-hmm. Bueno, avui és el dia, com deia la Laura, internacional de les pel·lis d'animació, de les pel·lícules d'animació. Això es fa des del 2003, eh?
Sí. Sí, sí, correcte.
Ja et farà 20 anys, per entendre'ns.
Sí, i de fet, bueno, el meu homenatge amb aquest dia internacional és ficar-vos avui tot un seguit de músiques, de pel·lícules d'animació, que espero que el Ricard almenys les reconegui, perquè...
Veure, comencem. Home, home. Espera, perquè jo quan ho em sembla que és tan clar és quan poso la pota. Tintín?
Sí, no, l'has encertat, perquè t'hi has ficat moltíssim. Ja saps que sóc fan de John Williams, jo.
Vale, des d'aquí torno a fer la crida que faig habitualment, a veure si, com que a través del... Ja sabeu que aquest programa, després el podeu escoltar a través del podcast, ens escolta Steven Spielberg, espero que sí. Sisplau, la segona i la tercera part de Tintín, que havia de ser una trilogia... I ens vam quedar amb les ganes.
No serà.
Però per què no serà? Però per què, si ho van anunciar que
perquè
sí?
Perquè Spielberg està fent altres coses.
Pues que deixi de fer altres coses.
No.
Què ha de fer? Què ha de fer més important que això?
Pues moltes coses, ja veuràs. Però properament t'aniré explicant què anirà fent Spielberg.
Mira, cada vegada que em poses la sintonia aquesta he de buscar de quin any és la pel·lícula per explicar els anys que fa que esperem. Que esperem. El secreto de l'unicornio, que va arribar a les grans pantalles el 2011. Fa 11 anys que esperem.
Pues bueno, pues menos mal que tens una cadira i que pots esperar sentat.
Que ha de sortir cada 15 anys una... Bueno, va, és igual. Vinga, va, Tintín, de banda sonora. Però això vol dir que...
Que tens un minipunto.
Vale.
Tenim tres pel·lícules d'animació, tres bandes sonores d'animació, llavors anirem veient.
Bueno, ara ja parlem d'estrenes d'avui, eh?
Sí.
Vinga, pues.
Si és que si no, no mos donarà temps. Mira.
Amsterdam.
Tenim Amsterdam, que és una dramèdia romàntica d'intriga amb un repartiment de luxe.
O sigui, dramèdia, comèdia, no?
Drama, comèdia, romàntica, d'intriga...
Ah, romàntica i d'intriga.
Sí. Va. Bueno, la trama la protagonitzen dos soldats i una infermera que es coneixen durant la Primera Guerra Mundial. Entre ells, doncs, neix una amistat que els portarà fins a Amsterdam. És una epopeia romàntica sobre tres amics que es veuen embolicats en una de les trames secretes més impactants de la història dels Estats Units. Està basada en fets reals que es barregen amb ficció. Mm-hmm. Tindrem també Bros más que amigos, d'Estats Units, també una comèdia romàntica homosexual, i ja era hora, perquè sempre que els dediquen pel·lícules amb aquest col·lectiu són autèntics drames, mm-hmm. I en aquest cas doncs, és una comèdia divertida que ha obtingut molt bones crítiques. Va sobre dos homes amb vides frenètiques i problemes per comprometre's que intenten tenir una relació. Tindrem també El oficio de aprender, una pel·lícula francesa, que és un drama educatiu amb el rerefons de la desigualtat social i d'oportunitats. La Nael, que té 19 anys i un passat ja complicat a la seva esquena, durant un taller d'integració, doncs coneix a la Helene, que serà la seva instructora, que li aconsegueix una formació amb un prestigiós gremi d'artesans. Malgrat els seus errors, la Nael aconsegueix trobar el seu camí, però no sense el suport de la Helene i del Pol, el mestre artesà que l'assessora. La Nael, a poc a poc, s'anirà forjant lloc en el fascinant món de les vidrieres i s'adonarà que els valors dels companys que estan amb ella en aquest taller d'integració laboral no són només paraules buides.
Vinga, va, que la primera música jo l'he encertat, la banda sonora de Tintín, a veure aquesta, que no m'ha posat els noms avui, eh? Estic molt perdut. N'havia dit una, però no. És d'animació, eh?
Sí.
L'he vist?
Segurament.
No, perquè la primera que m'havia vingut al cap no era d'animació. Doncs no en tinc ni idea.
A veure, per aquestes dates ja ho saps que sempre acostumo a ficar-te...
De Nadal,
sonora... no. Sí, de Nadal i no de Nadal. I això és Pesadella antes de Navidad.
No l'he vist.
Ah, bueno.
No l'he vist, clar.
Però és inconfundible aquesta banda sonora. Pues l'has de veure.
És d'animació.
Home, i tant.
De qui és?
És de Alan Dinovi. El que passa és que és una idea original de Tim Burton.
Ah.
Llavors, bueno, pues és aquella... I la banda sonora de Danny Elfman, inconfundible. la veritat.
O sigui, pesadilla antes de Navidad.
Sí.
Bueno, pues no,
sí,
no, no,
sí,
no.
Sí, sí. Doncs bé, segueixo amb la cartellera.
Sí, sí.
Queso de cabra i té con sal, o formatge de cabra i té amb sal. És una pel·lícula que ens arriba des de Mongòlia i és un drama. En una província enmig de l'estepa mongola, Amra, de 19 anys, ai, de 11 anys, perdó, viu una vida nòmada tradicional amb la seva mare, la Zaya, i el seu pare, l'Erden, i la seva germana petita, Alta. Mentre Zaya cuida del ramat, Erden treballa com a mecànic i ven al mercat local el formatge casolà que elabora la Zaya, vale? Tota una vida familiar, doncs, bueno, ells són nòmades. Llavors, la seva pacífica rutina es veu amenaçada per la invasió d'empreses mineres internacionals que excaven a la recerca d'or i devasten els seus hàbitats naturals i els del seu ramat. Llavors, l'Erden, que és el líder dels últims nòmades que s'oposen a aquestes empreses, tracta d'unir-se i convèncer els seus companys de que no acceptin les indemnitzacions que les empreses han ofert. Una mica com el Carràs, però a Mongòlia.
No ha tingut... Bueno, no sé si tindrà tant èxit, eh?
No ho sé, la veritat. Vinga, una altra pel·lícula, Utama, que ens arriba des de Bolívia. És un drama sobre l'envelliment, sobre el fer-se gran, situat a l'altiplà bolivià, on una parella d'ancians quechuas porten anys vivint la mateixa vida quotidiana. Durant una sequera inusualment llarga, el Virginio i la seva dona, la Sisa, s'enfronten a un dilema: resistir o ser derrotats per l'entorn i el propi clima i el temps.
A veure, estic mirant. Tot el que m'has dit fins ara són drames, menys una. Menys una, que és una comèdia romàntica.
Ja,
perquè és que fins i tot la primera era una dramèdia. Drama. Vinga, ara què?
Bueno, aquesta de Utama, una fotografia espectacular.
Sí, perfecte,
però és un
drama. És
bastant silenciosa. Parlen ben poquet.
Sí, parlen poc, la fotografia és bona, és un drama, és ideal, perquè si vas cansat al cine, ja saps el que t'acabarà
passant. No has d'anar cansat al cine, has d'anar amb intenció al cine.
Jo parlo de la realitat també.
Jo, mira, aquesta pot ser... Ja ho saps que a mi m'agraden molt les pel·lícules així, amb fotografies espectaculars, amplis paisatges, que parlin poc...
Sí, allò que si surts de la sala de 5 minuts i tornes no t'has perdut res...
Les pel·lis peixera, que li dieu vosaltres.
Sí, ja.
No, és broma. A veure, vinga, segueixo. La següent pel·lícula és L'Immensità, ens arriba d'Itàlia i està protagonitzada per Penélope Cruz. Tensions cada vegada més acusades entre els seus pares, no? L'Adriana rebutja el seu nom i la seva identitat i vol convencer a tothom de que és un noi, i la seva obstinació fa que ja el fràgil equilibri familiar doncs aconsegueixi un punt de ruptura. Mentre els nens de la família doncs esperen un senyal que els guiï, doncs tot canvia al seu voltant i també al seu interior. L'Immensità.
O sigui, aquesta no té ni gènere.
Costumbrisme italià.
Ah, no, bueno.
Aquesta no tenia gènere, costumbrisme italià.
Vinga, va, una comèdia, ni que sigui d'humor negre.
Vinga, doncs tenim El Cuarto Pasajero, que és l'última pel·lícula d'Àlex de la Iglesia. Comèdia negra road trip que conta amb quatre personatges protagonistes dins d'un cotxe.
Què t'agrada tu, l'Àlex de la Iglesia?
No tot.
Ah.
No tot d'Àlex de la Iglesia. Li tinc carinyo, però no tot el que
però
fa.
Però n'hi ha que t'han agradat molt, eh?
Home, sí. Sí, sí.
Sí, sí.
Si m'haguessis de fer triar un director de cinema viu espanyol, és possible que triés Àlex de la Iglesia. És possible. Bueno, no ho sé. No. Estic dubtant. Ja m'he ficat amunt.
Després de tants anys et començo a conèixer una mica.
Ja, però n'hi ha molts que m'agraden.
No, ja ho sé.
A mi m'agrada Jaume Balagueró, m'agrada Paco Plaza, tots els de sèrie de terror m'agraden, ja ho saps. No. Doncs bé, no, a part trobo que Àlex de la Iglesia ha trobat un estil propi que ja és identificable totalment.
Sí, sí.
Fàcil que faci, bueno, excepte los crímenes de Oxford, que allò va ser una cosa molt rara que va fer. Sí, no m'acaba d'agradar.
Va, El Cuarto Pasajero.
Vinga, va. Julián, un divorciat de 50 anys amb problemes econòmics, recorre a una aplicació per a compartir el seu cotxe amb desconeguts i especialment amb algú que ja no és tan de desconegut, que és la Lorena, que és una jove que viatja sovint a Madrid. Des de fa mesos té un seient fixe al seu cotxe i últimament també al seu cor. El Julián vol aprofitar aquest viatge per a sincerar-se amb ella, però un error a l'hora de triar la resta d'ocupants inclou amb un inquietant passatger que provocarà un radical canvi de rumb en els esdeveniments.
Bueno, venga.
Pinte bé.
Acabe bé o no? No sabem.
Uf, no. Això acaba com el Rosario de l'Aurora,
vale.
Que diuen, m'entens? Que ja buscaré d'on surt aquesta expressió, perquè la veritat, no en tinc idea.
Pobre Aurora.
Sí, pobre Rosari, no
sí.
Sé. Bé, Eden és la següent pel·lícula, també de signatura espanyola. És un drama raret sobre la mort. També amb quatre personatges protagonistes. Són quatre desconeguts que acudeixen a Eden, una empresa clandestina en plena natura, per posar fi a la seva vida. Una jove trencada per la culpa que no pot oblidar el seu passat. Un ancià que vol evitar el dolor als seus éssers estimats. Una carismàtica dona amb un trastorn de la personalitat i un home desesperat que amaga un fos secret. Eden els uneix en el moment previ a la seva mort, però serà tan senzill escapar de la vida?
Tachan. Oh! que aquesta me l'has posat fàcil. Que aquesta va ser sintonia d'entrada.
Exacte.
L'any passat, o fa dos anys, no sé quan.
Fa temps.
Los Increïbles.
Molt bé.
Que, per cert, aquest cap de setmana, de fet, demà, a la tarda, els pots veure al CaixaForum en versió original.
Ah.
Jo pues ja aniré.
Mira. Molt bé.
I que no senti de precedent, que jo vaig veure una pel·li en versió original. El que passa és que aquesta l'he vist tants cops...
I el que passa és que és d'animació, que és igual. O sigui, són doblades tant la versió original...
Ah, vinga, o sigui, que jo tot el que faig està malament.
No, la intenció és el que
compte. És que ja està bé amb el tema del doblatge, home. Bueno, és igual, que la fan demà al CaixaForum a les 6 en versió original subtitulada. Jo ja aniré, vaja, ja aniré perquè me la sé de memòria, quasi bé.
Molt bé.
Bueno, 2 de 3, eh?
2 de 3, bueno, no esperava menys de tu.
N'he encertat, eh?
Ja t'ho he ficat així perquè ja vagis de divendres. Ja te sentis guanyada,
avui. La que m'has d'explicar, ahir vaig veure el tràiler i vaig riure bastant.
Per què?
Perquè el tràiler està fet amb gràcia. Després la pel·li no sé com anirà.
Que és la de Hopper el pollo liebre.
Sí.
És una pel·lícula d'animació 3D que ens arriba des de Bèlgica. La veritat, a veure, el pretext...
És infantil, és curiós, eh?
Sí,
a mi només m'agraden aquestes, però... En fi, el pollo liebre, va.
Te fa gràcia pel nom.
No.
El tràiler en si...
El tràiler em feia gràcia, però per això em va agafar cansat a la nit, que també pot ser. Eh?
Ja. Aquestes hores a les que te'n vas a dormir, Ricard. Bé, doncs explica la història del Hopper, que és el fill adoptiu de Rei Pedro, un famós aventurer que va néixer meitat pollastre i meitat llebre. Ansiós per ser acceptat, malgrat les seves diferències, el Hopper s'embarca en una emocional aventura juntament amb el seu fidel servent, l'Ave, que és una tortuga sarcàstica, i la Meg, una mofeta intrèpida experta en arts marcials, a la recerca de la cobejada relíquia coneguda com el hàmster de la foscor. Els tres s'enfronten a tot un repte per haver d'arribar abans que l'Apin, un villano que acaba de sortir de la presó i que amenaça la pau del regne. Mm-hmm. D'això va. Aventuretes, així per nens. Està bé. Vinga, i tindrem també una altra pel·lícula d'animació que s'estrenarà el 3 de novembre, abans que fem el propi programa, i que és una pel·lícula de la saga One Piece que es diu One Piece Film Red. Vale? Aquest One Piece és un anime, doncs, un anime és d'animació japonesa, que és molt estimat entre els fans del gènere i que originalment va ser un còmic, després una sèrie, i del qual es fan pel·lícules des de fa més de 20 anys. És una saga que ha agradat a moltíssimes generacions i que segueix oferint, doncs, produccions, no? Els protagonistes són una colla de pirates i en aquest cas la trama tracta sobre Uta, la cantant número 1 del món que es disposa a fer el seu primer concert en directe davant d'un públic format per pirates, marines i tota classe de fans. La Uta és considerada la cantant més estimada de tot el món i, però no obstant això, sempre ha ocultat la seva identitat. Es diu que la seva veu quan canta és meravellosa i que sembla procedir d'una altra dimensió.
Bueno...
Què més tindrem? Tindrem un documental. No falta res a la cartellera.
No, el documental, a més, veig que tu aquest gènere també l'estudies bé, eh?
Bé, és que...
N'hi ha que estan molt ben fets, però molt, de veritat.
Clar, saber explicar les històries, vull dir...
Sí.
Explica la realitat, la natura, la vida, els conflictes bèl·lics, els conflictes socials, o sigui, trobo que... És tot un art.
Que sí.
L'art del documental... Doncs bé, el documental que us explico és un documental signat per Ferran Domènech. Es diu Kobane, aixecar-se. La ciutat de Kobane va ser mundialment coneguda l'any 2015 per la seva resistència contra l'estat islàmic. Aquest fet va marcar els seus joves, però també ho han fet els importants canvis socials que s'han dut a terme a la zona autònoma del nord i de l'est de Síria. Zilan és escriptora i li agradaria poder viure tranquil·lament, però l'amenaça d'una nova guerra no li permet construir una vida normal. Hussein, en canvi, va decidir allistar-se a les forces d'autodefensa kurdo-àrabs. Tots dos intenten construir el seu futur enmig de la destrucció de la guerra i de l'esperança de la revolució.
Doncs apa, que aquí teniu la cartellera del dia de l'animació. N'hi ha una d'animació?
No, n'hi ha dos. Bueno, sí, n'hi ha una i l'altra ja s'estrenarà, però bueno, teniu aquesta altra activitat. Podeu veure Los Increïbles també en versió original.
Sí.
Quan has dit que és això,
demà,
Ricard?
Demà a les 6.
Ah, demà. Demà és que jo no sé si seré.
Bueno.
I aprofito les hores de sol, que hi ha poques.
Jo perquè Los Increïbles, mira, m'agrada i la Maribel Tos, la directora del CaixaForum, em va explicar una cosa a la que jo no havia caigut, i és que és la primera pel·lícula de Pixar on els protagonistes són éssers humans.
Bueno, sí, humans una mica modificats, eh?
Bueno, però són... Sí, vale, són superherois, però on és la primera on els protagonistes ho són. Perquè hi havia hagut Toy Story, Cars i tot això, que sí, que sortien persones, però no eren els protagonistes. És la primera que van fer, Los Increïbles. I jo no havia caigut amb aquesta història.
Sí, jo tampoc, veus?
Veus? Pues te acostaràs sin aprender una cosa más.
Doncs sí.
Laura González, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Ha sido un paro simbólico, un paro de solo 15 minutos, y sirve para visibilizar que en esto de que la inflación suba, nos va el pan a todos.
La última factura tendría que ser de unos 1.400 y llegamos a pagar 7.500 euros.
¿7.500?
O sea, nosotros personalmente ha sido más de un 100% de aumento del gasto, sí.
Es de Holanda y tiene una panadería en Santiago. Sus facturas de luz se han disparado, como acabamos de escuchar, como también el precio de las materias primas que emplea, las harinas, el aceite, los huevos. Ella, como otros tantos panaderos de España, ha parado hoy 15 minutos para protestar y visibilizar las consecuencias que tiene esta imparable subida de precios. Según la cifra que ha dado hoy el Instituto Nacional de Estadística, la inflación se modera por tercer mes consecutivo gracias al descenso de la luz y en menor medida a la contención de los precios del gas. Según el dato adelantado, el IPC en octubre podría ser del 7,3%, lo que significa 1,6 puntos menos que el pasado mes de septiembre. El dato final, el dato confirmado, pues lo vamos a conocer ya en 15 días. ¿Están bajando los precios interanuales? Sí. ¿Podemos decir entonces que vamos bien? No. Es como si hubiéramos sacado al enfermo de la UCI, pero ni mucho menos está para irse a casa. Nos lo muestra la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta las partidas más volátiles, que son los alimentos frescos o la energía. Este tipo de inflación, esta no cae, ¿eh? Se está estancando y cronificando en el 6,2%, y esto es delicado, muy delicado para la economía. Los niveles elevadísimos de precios están haciendo que poco a poco el consumo de ciertas cosas se ralentice, y eso se está dejando notar en otra cifra, la del PIB. El crecimiento económico se estanca durante el tercer trimestre del año, creció un 0,2%, y detrás está en buena medida el frenazo del consumo, sobre todo de los hogares. Es evidente, las familias han recortado su gasto drásticamente, incluso durante la temporada de verano, por el alza de la cesta de la compra y el comienzo de las subidas de tipos de interés. No es que hayamos dejado de consumir lo básico, es que dejamos de adquirir ciertos productos, cambiamos de hábitos y recortamos, en definitiva, en todo lo que podemos. Y cuando combinamos estas dos realidades, estancamiento o frenazo a la economía y precios elevados, pues llegamos a lo que se conoce como estanflación, uno de los escenarios más temidos por los economistas. Viene a ser como en las películas, cuando el personaje se encuentra ante una bomba que va a explotar y tiene que decidir qué cable cortar, si el rojo o el azul. Si cortas el rojo, el de la inflación, va subiendo tipos de interés y puedes acabar deprimiendo la economía, que no solamente frena el consumo, sino que puede generarte más desempleo. Pero si cortas el azul, apuestas por no deprimir tanto la economía, aumentando el gasto y estimulando el crecimiento, sigues, por tanto, dando alas a los precios, lo que empobrece la economía real. Y con esta encrucijada, pues tenemos que lidiar de aquí a final de año, tratar de remediar los dos problemas: precios y economía, sin empeorar ninguno de los dos. Pues a ver si viene este día, si viene este viernes, en el que hay otras noticias también destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y lo primero es contar que Oliver, ese pequeño de 2 años, se recupera ahora mismo después de la primera intervención a la que ha sido sometido en el Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona. Le han tratado de aliviar la hidrocefalia que le había provocado el tumor cerebral que tiene. La semana que viene Oliver será operado por segunda vez en una intervención directa sobre el tumor y en una cirugía más complicada. También contamos, Pilar, que se estanca la economía española. Durante los 3 primeros meses del año solo creció el 0,2%. buenos datos que nos acercan poco a poco a la recesión técnica. Se suspenden además las negociaciones entre el Gobierno y el Partido Popular para reformar el Consejo General del Poder Judicial. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, asegura que la rebaja penal del delito de sedición que quiere llevar a cabo el Ejecutivo es una diferencia insalvable. Seguimos igual, Pilar. Y se mantienen también las altas temperaturas en todo el país durante este puente de Todos los Santos. Es una buena noticia. A partir del domingo, eso sí, puede llover en la zona oeste de la península, especialmente en Galicia, Castilla y León y también Extremadura. Por cierto, si tenemos pensado coger el coche, la Dirección General de Tráfico espera más de 6,5 millones de desplazamientos. Y el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ha instado a los estados a invertir en una educación igualitaria entre los hombres y mujeres para hacer frente a unos derechos que todavía se violan con demasiada frecuencia. Durante una conferencia en París, ha asegurado que el rol creciente de la mujer solo puede surgir de una educación de calidad y también inclusiva.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Barcelona y Atlético de Madrid a centrarse en la Liga tras el batacazo en la Champions.
Sí, los dos juegan mañana partidos Valencia, Barça y Cádiz, Atlético de Madrid. A esta hora están compareciendo ante los medios tanto Xavi Hernández como el Cholo Simeone. Y por cierto, la lista de Xavi es la misma que ante el Bayern Múnich. El líder Real Madrid recibe el domingo al Girona pendiente de los tocados y además hoy con la visita de Florentino Pérez en el entrenamiento, Melchor Ruiz.
Sí, el presidente del Real Madrid, que se recupera favorablemente de la intervención del nódulo pulmonar de esta semana, hoy ha querido visitar a la plantilla antes del entrenamiento, primero de la semana para empezar a preparar la visita del Girona, donde todas las miradas están puestas, especialmente en Karim Benzema, Luka Modric y Fede Valverde. Están evolucionando de forma positiva y espera Carlo Ancelotti poder contar con ellos. Otra buena noticia en el día de hoy es la nacionalidad ya española, tanto de Rodrigo como Eder de Militao, lo que dejan al Real Madrid liberadas las plazas de extracomunitarios.
En Barcelona, juicio caso Neymar. La noticia hasta ahora, informa Juan Arias, es que la Fiscalía retira todas las acusaciones contra Sandro Rosell y resto de demandados. Hoy, por otro lado, Luis Enrique ha entregado la prelista de 55 convocados para el Mundial que exige la FIFA. Según ha podido saber COPE, está Sergio Ramos y cuenta Pedro Morata que no está, por ejemplo, Fabián Ruiz. Y el futbolista español apuñalado ayer en Milán, Pablo Marí, ha sido operado hoy, va a estar 2-3 días en el hospital y tardará 2 meses en volver a entrenarse.
Estás en Mediodía COPE.
I tot seguit escoltem la glosa del nostre bisbe Monsenyor Salvador Jiménez Valls.
Amb la vida i davant la mort. Estimats diocesans, la celebració del Dia de Difunts del 2 de novembre, amb l'arrelat costum de visitar els cementiris per recordar els familiars i amics morts, ens planteja la qüestió de la mort. Davant d'ella, l'ésser humà té sentiments diversos: temor, angoixa, incertesa, confiança o serenitat, però experimenta la convicció que som mortals i que arribarà un dia en què se situarà davant del seu final. En el record dels difunts ens acompanya l'afecte, la gratitud i l'oració. Els cristians unim aquestes tres realitats íntimes amb les paraules de Jesucrist, plenes de tranquil·litat i d'esperança per ocupar un lloc com a sants, festa del dia 1 de novembre, en la glòria promesa. Recordeu l'última frase en el moment de la mort en la creu. Pare, en les teves mans encomano el meu esperit. Crist, com sabeu, no va teoritzar sobre el dolor. Va estimar i va consolar els que sofreixen. I ell mateix va sofrir fins a la mort, i mort en creu. Són frases també que van publicar els bisbes espanyols en l'any 1993 sobre l'eutanàsia. Aquest tema, que també ha estat motiu de comentari i polèmica en aquests últims mesos, amb l'aprovació parlamentària de la llei sobre l'eutanàsia. El mes de març passat es va publicar una altra nota doctrinal dels bisbes sobre l'objecció de consciència. Els cristians tenim, amb tot això, una primera convicció, que enarborem com a punt de partida. La vida humana és creada per Déu i deixem a les seves mans el seu principi i la seva fi. És una convicció basada en una proposició de fe que recitem constantment en el credo. I no la podem canviar segons les modes culturals de cada moment. Per això estarem sempre en contra de l'avortament i de l'eutanàsia, perquè això significa que algú posa fi a una vida ja concebuda en el si de la mare o l'aniquila quan a algú li sembla adequat acabar-la. I a més de tot això, sembla que obliguem una tercera persona a convertir-se en executora d'una realitat que només correspon a Déu. Estem parlant de víctimes i botxins. Estem parlant de la propietat del propi cos, com sentim en mil intervencions propagandístiques en defensa de la mort, o l'atribució d'aquesta capacitat qualitativa al mateix Déu de la història que ha creat tot el que la Terra conté. Durant aquests dies és molt pertinent parlar de vida i de mort, perquè tota la societat s'engalana per aquest record. Quan rebutgem la cultura de la mort, estem reafirmant la cultura de la vida. No en debades, amb la resurrecció de Jesucrist se'ns dona una nova vida perquè siguem feliços i la puguem compartir amb els altres. La mort d'un sol ha donat la vida a la resta de la humanitat. Tal se val. Tenim la immensa llibertat d'opinar i de viure d'acord amb la nostra fe. Malgrat alguns fan ironia sobre aquesta posició, o encara molt pitjor, se'n burlen de la mateixa. Amb el meu afecte i benedicció, el vostre bisbe Salvador.
Estàs informat.
Què tal? Com està? Soc el Ricard Álvarez. Són 11 minuts, pràcticament 12 per sobre de la una. Comencem el migdia de Cope Lleida. Tot seguit buscarem aquesta previsió meteorològica. Ja ens ha marxat l'Armand Álvarez, que tranquils, que aquest cap de setmana les temperatures seran altes. Hores d'ara, per sobre dels 22 graus a la ciutat de Lleida. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Saïd Esbai, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui divendres a Lleida esperem nuvolositat alta a tot el territori i també probabilitat de calitja en zones altes. Temperatures sense canvis o un lleuger descens, arribant als 30 de màxima a Balaguer. 29 graus a Lleida capital i Tàrrega, 27 a la Seu d'Urgell i 25 a Viella. A més, vent fluix variable tendint a component sud, de fluix a moderat al Pirineu i a la resta vent de component est fluix. Demà dissabte esperem de nou nuvolositat alta a tot el territori amb intervals de núvols durant la primera meitat del dia i a últimes hores al Pirineu. Temperatures en lleuger descens, amb 27 de màxima a Balaguer i Lleida, 26 a Tàrrega, 24 graus de màxima a la Seu d'Urgell i també 24 graus de màxima a Viella. A més, vent fluix variable tendint a component sud, de fluix a moderat al Pirineu i a la resta vent de component est. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. Ràpidament, fem una ullada a la darrera hora informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Parlem de l'aigua, perquè ja fa dies que n'estem parlant. L'IRTA exposa que la demanda d'aigua de rec va incrementar un 25% durant les onades de calor d'enguany. La sequera centra una trobada informativa de l'organització amb agents territorials de Ponent i el Pirineu. I ajuntaments, cooperatives i regants de les Garrigues i Ribera d'Ebre estan contra la invasió de macroparcs de renovables. Rebutgen que ocupin terrenys agraris de regadiu i reclamen un desplegament ordenat i equitatiu arreu del país. És una frase que que fa anys que estem escoltant, anys, ha arribat la crisi energètica. Aquí seguim discutint on s'ha de posar, on no s'ha de posar, com ho hem de fer o com no ho hem de fer. Ens ha pujat el preu de l'energia a tots els ciutadans i ciutadanes, però, escolta, seguim pensant com ho hem de fer. Ningú actua, ningú fa estudis seriosos, amb previsió, avançant-se a les necessitats. Jo crec que aquesta era més que evident des de fa 10 anys. Doncs així estem. Estem discutint encara on els hem de posar, si aquí, si allí, si més grans, si molts i de petits o pocs i de grans, com transportarem l'energia. Els experts ja ens diuen que ha de ser el més localitzada possible. És a dir, quilòmetre zero, també amb la generació de l'energia, el màxim possible, i respectant les necessitats del territori. 2022, aquest és l'any. Ja estem pagant un sobrecost per l'energia elèctrica descomunal. Ja afecta les butxaques de tothom. Ja afecta a les empreses i directament als llocs de treball. Però aquí no hem fet res. Seguim discutint. A veure quin és el model. No sé exactament fins quan. Fins quan. És igual, tardaran tant que acabaran fent-ho malament, segurament, i ja antiquat, abans de que comenci, però aquí seguim. I la lleidatana Mireia Boya, nova directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Govern, el nomenament de l'exdiputada de la CUP es materialitzarà en les properes setmanes, i també t'explico que Violant Cervera s'incorporarà a la seva plaça de funcionària a la Diputació de Lleida. Nosaltres fem una pausa ràpida i ara et parlaré de música, i de bona música, i de casa nostra, de quilòmetre zero, mira.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Mira, que comences a escoltar, et puc dir 100% segur, i si no ara em corregiran, que és 100% fet a casa nostra, això, eh? De fet, artísticament el coneixes com Neptú, però darrere d'aquest projecte, nascut a Lleida l'any 2020, hi ha el Vicent Mofià, que està avui aquí als estudis de Cope Lleida per explicar-nos, doncs, aquest projecte, aquest treball, i sobretot que demà ja el pots veure en directe a l'Orfeó Lleidatà. Vicent, què tal? Bon dia.
Bon dia, molt content d'estar aquí.
Què tal, com estàs?
Doncs molt bé, ara bastant nerviós, ja s'acosta el concert de demà, i res, fent els preparatius i seguint presentant el disc per aquí per les entrevistes de la ràdio.
Demà a 8:45 del vespre, Neptú estarà a l'escenari de l'Orfeó Lleidatà, el Vicent i tots els seus companys. 6 persones a l'escenari estareu?
6 a l'escenari i 3 de staff. Si és un equip de 10 persones al final, comptant fotògraf i tal.
Déu-n'hi-do. Sí. Ulla, els projectes, el portes ben cuidat.
Sí, sí, s'ha de cuidar, bueno, s'ha de mimar i s'ha d'intentar treure el màxim suc perquè la gent ho disfruti i li arribi.
Clar, el Vicent ens presenta el seu primer treball, que porta per títol Desperta, que de fet va néixer casualitats de la vida per la pandèmia, tot i que tu el tenies ben preparat abans. El llançament havia de ser, i va ser, el 2020, però llavors va arribar la pandèmia i suposo que llavors és quan un ha de recalcular i tornar a buscar el moment adient per llançar el disc. Però tu ja ho tenies preparat, això, des del 2019, suposo que ja hi anaves treballant.
Sí, senyor, de fet, quan encara no havia sortit Dorm, que era el single que precedia tot això i que amb el que presentava el projecte Neptú com a tal, jo ja tenia el disc al cap, ja tenia algunes cançons pensades, no?, i tot. Llavors, Pues sí, la cosa arrel de la pandèmia i arrel d'altres altres motius que te diuen, hòstia, és que si ho treus una mica més tard potser ho pots fer millor, clar, o potser tal, o podràs fer-ho d'aquella manera. I
però tal, costa, final... no? Perquè sí, ja ho tens tot preparat, ja ho tenies tot a punt i dius, no, espera't uns mesos, però és que no puc.
És que me l'hagués menjat amb patates, eh? També si l'hagués tret d'això, pues, cap, bueno, cap a aquells moments 2020-2021,
clar,
és que era un suïcidi, no? Jo m'ho estava currant molt, li estava ficant molt amor a tot el disc i em feia com molta por, pues, que tot això, pues, quedés en res. I vaig dir, va, pues, m'espero una mica, intentem a veure si trobem algun sello, per exemple, que li pugui donar una cobertura mediàtica xula. Esperem que tot comenci a arrencar de nou bé i bueno, pues, ho hem fet de dintre del possible.
Vicent, tu ets de Lleida, però que no ets nou en el tema de la música. Tu ja fa dies que camines, has estat amb d'altres projectes, has estat amb Coers, per exemple, has estat de productor amb d'altres grups i amb d'altres cantants. I suposo que tota aquesta experiència i una inquietud personal va ser el detonant de dir, escolta, per què no faig jo alguna cosa jo mateix?
Sí, senyor, ahir parlàvem d'això a la Sibila, que vam estar fent un acústic, em preguntaven una mica el mateix i els hi comentava, pues clar, tu quan treballes com a productor, tot el que fas ha de passar per unes aprovacions de terceres persones, no? Clar. És com ha de passar per uns filtres, perquè tu, com a productor, has d'aconseguir, pues, això, el producte, no?, que es busque, i a nivell sonor, a nivell de lo que es vol transmetre a través de les oïdes. I llavors, arriba un punt que a mi se'm van acumulant idees al cap, no?, de com ho faria i com m'agradaria, pues, fer algunes cançons. I dius, hòstia, pues vaig a fer productor, però per a mi, sense passar per ningun filtre, no?, 100% lo que jo tinc a dintre i lo que jo vull expressar, vaig a fer-ho perquè necessito, no? Si no, allò se va enquistant a dintre i no és sa.
Ja, però com vas decidir complicar-te la vida, te la vas complicar en tots els sentits, perquè tu escrius les lletres, composes, cantes, ho montes, fas de productor, fas la promoció, o sigui, escolta, ja que ho fem tot.
Sí, bueno, també està bé, perquè aquestes coses, quan un...
No, està bé, però jo és que, escoltant-te, dic, és que has de dominar molts camps, eh?
Sí, a veure, jo hi ha coses que no controlo i aquí sí que necessito ajuda, per exemple, tot el que és el que fa la imatge, els vídeos, o què sé, que si fem un
vídeo... Si no series l'artista total, ja.
Sí, però és que jo conec amics que s'ho fan, vull dir que vale, que no, que me faig moltes coses, però no m'ho faig tot, i sobretot, lo guai és que quan... A part de lo que et deia, de que pues, bueno, no passa per ningú filtre, és 100% lo que tu vols expressar, joder, és un gasto molt heavy, fer una producció, i si tu pots fer tu, pues, la veritat és que el disco surt molt millor de preu.
Mira, hi ha una pregunta que et volia fer, paral·lelament al... Ara seguirem parlant del disc, del Desperta, que és el que estàs presentant. I això ho escoltem moltes vegades quan parlem de temes musicals, el productor, la figura del productor o la productora de la producció, i tu també l'has fet anar, que jo he estat i soc, segueix sent productor d'altres grups, d'altres propostes musicals, però a més es produeix a si mateix. Però al final el productor què és? Quina figura, què fa dins d'una producció musical?
Un productor, el paper o el que hauria d'aconseguir és allò que l'artista busque. Tu quan, doncs, imagina't que ets un artista i t'has composat una cançó a casa, no?, guitarra i veu, i, o piano i veu, o el que sigui. Inclús tens alguna idea d'algun arranjament, alguna idea d'algun motiu musical que podria haver per allí amb algun
instrument. Una demo, una demo, que tu tens lletra, la mica de melodia i la poses, la plasmes, però li falta.
Exacte, perquè tu potser aquesta cançó, tal com la tens, si fossis, pues, un songwriter que, tipo Bob Dylan, que va amb la guitarra i la veu i amb lo que vol embolcar tot l'interès de la cançó és en la lletra o en la poesia, pues llavors bien, perquè diguéssim que ja ho tindries. Però si tu vols fer un tema de, concretament, abans parlàvem a micro tancat de Machine Gun Kelly, no? Vols fer un tema de punk pop. S'ha de saber molt bé per aconseguir aquesta sonoritat i aquest rotllo i aquest sentiment que te transmet el punk pop de Machine Gun Kelly, pues quines guitarres, quines pastilles, quins arreglos, quins arranjaments, quines bateries i com se toquen aquestes bateries o amb quins plats o com se podria estructurar la cançó per a que t'acabés portant directament al rotllo aquest del pop-punk, com podríem saturar la veu per a que tingués aquesta garra que tenen, no? Com una mica fet tota aquesta feina a partir de la matèria primer que t'ha donat l'artista, desenvolupar-la, intentar madurar la cançó juntament amb ell per a que aquesta cançó acabi sonant, no? Després pues, hauràs de parlar amb músics perquè te facin aquestes guitarres que has pensat o hauràs d'anar a un estudi i gravar aquestes bateries i clar, és una feina difícil perquè sí, perquè hi ha coses que jo, per exemple, vale, si soc productor i puc programar i puc compondre unes bateries, puc compondre unes guitarres, puc compondre una línia de baix i...
És igual, però tu després ja buscaràs els músics que facin el que tu vols que facin.
Exacte, però llavors després la teva feina és anar a l'estudi i que els músics tinguin clar el que nosaltres tenim, o sigui, el que nosaltres volem expressar. Ah, perquè, clar, per exemple, si tu graves una secció de pitos, depèn del paper que facin amb aquella cançó, igual vols alguna cosa més bras i allò que rebentin, que soni la R del pit, en plan, prrr, o igual vols alguna cosa molt més fluixet o molt tal, llavors necessites una nomenclatura i un llenguatge per comunicar-te amb ells. I al final, la paraula productor, que ja ho diu, ve d'aconseguir el producte que aquest artista té al cap. Moltes vegades se confon el productor amb algú que agafa la teva cançó i la converteix en un hit. Jo estic totalment en desacord amb això. El que hauria d'aconseguir el productor és allò, és expressar allò que vol potenciar en la seva cançó l'artista. Uh-huh. I si s'aconsegueix això, més enllà de si queda un hit o no queda un hit, és que igual l'artista no vol fer un hit, igual l'artista vol fer un concepte, una cançó.
Correcte.
Que expressi algo concret o no? Uh-huh. Llavors, pues aquest és el meu paper. Llavors estic cada dia a l'estudi trencant-me una mica el cap per pues, un dia per aquest, un dia per aquella altra cançó, un dia per aquest disco que estem fent, tal, i mira, està divertit.
Universal. La que escoltem ara és Universal, que també la tens dins del Despertes, aquest nou treball discogràfic que ens presenta Neptú, que, escolta, al darrere hi ha el Vicent Mofià, que està avui amb nosaltres i que demà a 9:15 el podràs veure i escoltar-lo a l'escenari de l'Orfeó Lleidatà. Jo sempre dic el mateix, és que al final, de veritat, feu el pas. S'ha de vèncer aquella mandra que tenim fixa de... Bé, ja, mira, amb el mòbil ja ho escoltaré. No, de veritat, que la música en viu és una altra història, que és un altre món, que la viureu de manera totalment diferent. És fer l'esforç, aviam l'esforç, que després dius, menys mal que m'he aixecat i he vingut a veure a Neptú. Desperta, són 8 temes que hi ha amb aquest treball. Escolta, fins on vols arribar?
Bueno, jo l'únic que voldria és que aquestes cançons arribin lo màxim de lluny possible, que arribin a la gent, que la gent les escolti i puguin trobar-hi sempre algo nou escoltant aquestes cançons. Uh-huh. Al màxim de gent possible, i jo tinc ganes de... ja estic preparant el pròxim, o sigui... no sé, és una malaltia, potser, saps? Però sí, anar fent. Uh-huh. I crear un imaginari.
Història d'un lloc molt petit on habitaven monstres dia rere nit. Oh, no!
Aquesta us l'he deixat una estona perquè és ben maca. Si tu no ets aquí, és, a més és d'anar escoltant la lletra, perquè és tota una història, és un recorregut que al final pensem que les cançons no tenen missatge i la major part de vegades sí que en tenen, el que passa és que l'hem de saber trobar. o més que saber-lo trobar és saber-les escoltar o gastar aquell temps en escoltar. La música t'has de seure, o t'has de posar tranquil i escoltar-la unes quantes vegades, fins que vas veient els matisos, la part musical, la part de lletra. Mira, jo ara escoltant el Vicent, m'adono que dins de les seves cançons no hi ha res que hi sigui perquè sí. Sempre hi és per alguna cosa. O sigui, si aquí sona d'aquesta manera és perquè ell volia que sonés així i ho volia per alguna cosa concreta. I aquest és el repte, d'anar escoltant els temes fins que et fas amb ells. Els trobes a les principals plataformes de streaming, per tant, ho podeu escoltar de manera gratuïta i legal, per exemple, a través de Spotify, d'Apple Music i d'altres. Busqueu a Neptú, busqueu Desperta, que és aquest darrer treball, i després, si teniu l'oportunitat de veure-la en directe, doncs perfecte, perquè així també, doncs, escolta, el podeu conèixer i posar-hi cara a tot plegat. Vicent, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te.
Igualment, el plaer és meu.
Ens hem quedat amb un munt de dubtes, de coses al tinter, però que espero tornar-te a veure aquí i acabar de conèixer-te més a fons,
Quan vulgueu, jo estic aquí.
Escolta, que vegi molt bé el concert demà,
Igualment.
No haguessis aparegut al meu cantó.
Este fin de semana...
¿Para qué se hace lo del cambio de hora?
Ahorro en el año.
Y en Canarias a la 1. Te lo puedo poner ya a la 1.
Puedes poner ya a las 2. Mira, ahora son las 3. Si quieres, ya pueden ser las 2.
Voy a poner las 2 ya.
Son las 3 y 2. Ahora mismo...
Bueno, va.
Llegan las horas más calientes de la radio española.
¡Tiempo de juego!
Este sábado, Cádiz, Atlético de Madrid, Valencia, Fútbol Club Barcelona.
Y llega el primer gol de la tarde.
Y el domingo, Real Madrid, Girona.
¡Rueda la pelota! Hasta
y además, el Gran Premio de México de Fórmula 1. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
O sea que esta noche dormimos una hora más.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El fútbol es emoción. Vívelo con nuestra selección de televisores, portátiles, móviles y mucho más con hasta 500 euros de regalo para tus próximas compras en El Corte Inglés.
Solo hasta el 2 de noviembre en tienda, web y app. Consulta condiciones. El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
No enfrentan una batalla, sino van a ganar.
Es un caso de homicidio y quiero resolverlo.
Sean Connery.
Cuando se recurre a la violencia es que está todo perdido.
Wesley Snipes.
No soy novato, yo no pierdo los estribos.
Sol Naciente.
En el amor y la guerra todo mal. Hay que machacar al que infringe la ley.
El domingo por la noche.
Soy agente de policía, puedo ayudar.
Cuando algo es demasiado bonito para ser cierto, es que no es cierto.
En 13.
Dels Pirineus a la plana de Lleida tenim 365 dies de festa i tradicions. Les manifestacions festives són la força dels municipis, de la seva gent, la seva essència, la història de Lleida. Mantenim tradicions que ens endinsen en un patrimoni immaterial en constant evolució. Diputació de Lleida, la força dels municipis.
Que ja anem directes cap a les 2 de la tarda a l'Espai Groc amb aquesta sintonia que és perfectament identificable. Vol dir que ara els propers minuts parlarem de moltes propostes de cara al cap de setmana i al començament de la setmana vinent. Ja saps que, com sempre, ho fem, per exemple, doncs amb la Puri Terrado, que és la directora de l'Auditori Municipal Enric Granados. Puri, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
També amb la Maribel Tos, que és la directora del Caixa Fòrum a Lleida. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia i bon divendres a tots.
I també amb l'Antònia Capdevila, que és la directora de la Biblioteca Pública de Lleida. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Vinga, va, que ens quedem a l'auditori, que, per cert, he vist que us han estat arreglant...
Estan.
Estan arreglant la vorera, l'entrada.
L'entrada, sí,
el terra. Que això anirà molt bé, segons m'explicaves, tampoc entrem en detalls, de cara a l'hivern. Que fins ara alguna vegada es podia glaçar una mica l'entrada i que això segurament ara no passarà, eh?
Doncs confiem, perquè són rajoles gravades i llavors evitaran que les persones patinin, que és una de les queixes del públic més general. Igual que també hi ha una rampa llarga que accedeix a la plaça i també la faran tota gravada per evitar caigudes.
Jo et diré que a l'hivern aquella alguna vegada he caminat i he baixat agafat. Per si de cas. No, perquè alguna vegada portes calçat que llisque i és un problema.
Home, també hem incorporat allí a la rampa una barana nova, no?, a l'altre costat, per a que les persones puguin agafar-se.
Puri Terrado, cap de setmana...
Nosaltres estrany. El cap de setmana estem... No és que estiguem tancats, sinó que estem treballant per dins, no? Estem fent una producció que tindrà lloc la setmana que ve i estem muntant sonorització, il·luminació...
Clar.
Perquè farem una òpera contemporània d'un compositor tarragoní i ell ha escrit una obra que es diu La banya ancestral.
Que això té lloc el dimecres,
el
dia 2, que
sí.
Això, bueno, és l'endemà del dia de Tots Sants, del dia festiu. Eh?
Sí, està dins d'un festival nou que ha aparegut ara a Lleida, que es diu L'Intangible,
sí.
I en el que participem diferents entitats de la ciutat, com per exemple, el Caixa Fòrum.
No, perquè vaig entrevistar, va estar aquí el regidor de Cultura, el Jaume Rutllant,
sí.
I vam parlar de L'Intangible. I clar, vam parlar de L'Intangible des del punt de vista de les noves tecnologies, fusionades amb l'art i amb tota aquesta història. I tu m'estàs parlant d'una òpera. Entenc que no serà una òpera a l'ús.
No, és una òpera a l'ús,
vale.
Que va en absolut. Mira, es diu La banya ancestral, òpera electroacústica en format de concert.
Ah.
Aleshores, faran com una... Volen fer com... Jo encara no ho he vist. He participat en reunions tècniques, però...
No t'ho has imaginat?
Però m'ho imagino com una experiència immersiva, visual, d'il·luminació, hi haurà pantalla també per fer projeccions, i de música, no solament electroacústica, sinó també combinada amb música... amb instruments normals, però fent uns altres efectes i, a més, dos cantants. El que no serà és escenificat, però, vaja, tindrem tot el tema de la il·luminació, de les projeccions, que ens donaran una sensació absolutament creativa, no? I, bé, es tracta d'una mica de les persones que visquin una experiència immersiva dins de l'aigua, com si fos el naixement de la persona, no?
Ah.
Per tant, és una experiència interessant i, a més, el que estava dient, no?, que això també se portarà en d'altres equipaments i, per exemple, en aquesta producció també participa La Panera. Ells faran una exposició d'uns quadres, d'uns dibuixos en els quals s'ha inspirat el compositor per a fer aquesta òpera. I llavors ells faran aquesta exposició que, si no m'equivoco, durarà fins al febrer.
Doncs auditorienricgranados.cat, allí teniu doncs, la fitxa... Hi ha una foto, a més, ens podem fer una mica la idea, però
sí.
Aquestes coses, com sempre dic, s'han de viure, però
sí.
Podeu comprar les entrades directament des d'aquí. I si no, al intangible.paeria.cat, teniu tota la informació d'aquest festival, que és la primera vegada que es fa, per tant...
És l'acte inaugural. I després tindrem també el dijous dia 3 de novembre, tindrem una conferència explicant l'òpera que hi haurà al Teatre de la Llotja la setmana que ve també. Se representarà Don Giovanni, però nosaltres fem una activitat a la sala de cambra a les 7 de la tarda, on ens explicaran aquesta òpera per a totes les persones que tinguin ganes de conèixer i aprofundir en aquesta òpera.
És allò que diem sempre, l'explicació prèvia abans d'un... Sí. D'un espectacle, eh? Molt bé, doncs, dins de l'intangible, de la programació, aquest concert inaugural que tindrà lloc ja aquest... Res, l'endemà de Tots Sants, dimecres, a les 8 del vespre, i que si us n'aneu a auditorienricgranados.cat, des d'allí ja podeu comprar la vostra entrada, que si us interessa, doncs, vaja, vull dir que no ens esperem fins al darrer moment, eh? Molt bé, doncs, Puri Terrado, escolta, que tinguis bon cap de setmana, de castanyada o de Halloween?
Jo castanyada.
Així m'agrada.
Jo panellets.
Gràcies, Puri.
A vosaltres.
Capellera, amb Ricard Álvarez. Como me gusta
la
vida.
La Maribel Tos també fa cara de castanyada.
Sí, 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 que no falli.
Jo sé que us ho pregunto cada any, sí. Perquè és la pregunta habitual de cada any, però... Castanyada. Escolta,
castanyada,
com
castanyada.
Sigui,
no? Anellans i castanyes.
Molt bé, sí. De totes maneres, el CaixaForum, seguim amb construint personatges Pixar, o sigui, Pixar construint personatges, ja sabeu que al final Pixar és el que és pels seus personatges, i és així. És a dir, sabem la monstruositat de Pixar, però perquè ens en recordem del Woody, del de Cars, de l'altre, dels personatges, no?
Així és, no? I, de fet, l'exposició que es pot visitar actualment a Caixa Forum Lleida doncs posa doncs el focus en aquests grans personatges que, d'alguna manera, doncs han estat molt presents en tots nosaltres, no? En tots els públics, el públic familiar, el públic general i també doncs, els més grans de la família. I bé, doncs, aquest cap de setmana doncs, tenim un cap de setmana especial al voltant de Pixar. Per què? Perquè el dissabte, concretament doncs, a les 7 de la tarda, a les 6 de la tarda, projectem una gran pel·lícula que porta per títol Los Increíbles. Ei. I que bé, jo és una pel·lícula que recomano doncs expressament, perquè és una producció del 2004, i si bé doncs Toy Story els protagonistes eren les joguines, o per exemple doncs Avitxos els protagonistes doncs eren, per dir-ho d'alguna manera, doncs els insectes, Los Increíbles els protagonistes són els éssers humans, no? Uh-huh. És una de les primeres pel·lícules de la factoria Pixar que introdueix doncs persones humanes, no? I per això doncs, es van treballar unes especials tècniques per d'alguna manera doncs simular els músculs, sí, de les persones.
És veritat, no m'hi havia parat a pensar mai amb aquest detall, perquè fins llavors és veritat, a més introdueix el concepte de família també, perquè al final sí, és una família, i el tema que ja està molt de moda dels superherois.
Dels superherois, no? Ah. El seu director era un gran amant doncs, dels còmics, mm, i de totes aquelles novel·les, com aquell que diu, policiaques, i aquesta pel·lícula bàsicament doncs, és un homenatge a aquest món dels còmics doncs, dels anys 60. Val a dir que és una de les pel·lícules que ha tingut més guardons de la factoria Pixar, concretament doncs ha rebut doncs dos Oscars, a més doncs d'altres premis, però la peculiaritat doncs d'aquesta projecció és que CaixaForum Lleida la projecta en versió original, mm-hmm, i que un educador de l'equip educatiu de CaixaForum Lleida la presentarà prèviament i després, a l'acabar, encetarà un petit diàleg amb tots els assistents. Com deia, doncs, és una pel·lícula que projectaran doncs, aquest dissabte, demà dissabte, a les 6 de la tarda.
Saps quina és la gràcia? Perquè l'altre dia és veritat que ja m'ho vas dir i vam dir, home, versió original. És una pel·lícula que segur que hem vist tantes vegades que té la seva gràcia ara veure-la amb versió original, amb subtítols, perquè hi ha moltes frases que potser ja ens les sabem, o ja ens sonen. Jo, almenys a casa, ja t'asseguro que com arriba una pel·lícula de Pixar, no es veu mai, només una vegada. S'acaba veient moltes vegades, i et quedes amb frases. I veure-la amb la versió original et pot ajudar, eh? Per tant, això és dissabte a les... les 6 de la tarda és una bona manera per començar aquest cap de setmana especial, perquè jo crec que la totalitat, si no la totalitat, la pràctica totalitat de les escoles s'han agafat el dilluns com a dia de lliure disposició, amb el qual els pares potser no, però els petits de casa estan davant d'un cap de setmana llarg, i quina millor manera de començar-lo el dissabte a les 6 de la tarda que anant al CaixaForum i veiem aquesta, Los Increïbles, aquesta pel·lícula en versió original subtitulada.
Molt bé, Ricard, i si em permets, doncs, en pantalla gran.
Clar,
no?
És que a casa tenim les teles molt grans, però no és el mateix.
No és el mateix. I, bueno, hi ha les condicions de confortabilitat que presenta, doncs, l'auditori de CaixaForum en Lleida. Però, a més, també, continuant amb el món de Pixar, doncs, recordar que el dissabte, a 6:45, tenim la visita guiada adreçada, doncs, al públic general, i després, el diumenge, doncs, a 12:00, oferim una visita guiada a l'exposició, però adreçada pels més petits de la família. Concretament, doncs, els nens i nenes a partir de 5 anys en endavant, els quals, doncs, tindran l'oportunitat de fer un recorregut per l'exposició, tot aprofundint en el contingut, doncs, d'aquesta magnífica exposició que, com hem tingut l'oportunitat de dir, tindrem a CaixaForum Lleida fins al dia 26 de febrer.
Mm-hmm. Molt bé, Maribel, no sé si vols avançar alguna altra... Perquè, clar, la setmana vinent sí que és festa dimarts.
Sí.
El dimarts suposo que no teniu activitat.
Però sí que tenim oberta...
O sigui,
oberta,
activitats, però teniu oberta, sí, l'exposició al matí.
Pixar, sí, sí, al matí, de 11 a 2. Recordar que de 12 a 2 tenim el servei de mediació a la sala d'exposicions, que és aquell servei que el públic que visiti CaixaForum s'hi pot trobar i en el qual, doncs, s'hi pot adreçar i pot, doncs, contrastar, doncs, opinions, qüestions, és a dir, és aquella persona que pot orientar al públic a visitar l'exposició, donant aquelles pautes, aquelles claus per gaudir-ne, doncs, d'una forma, doncs, més intensa, sense oferir, doncs, una visita guiada.
Bé, que dijous vinent teniu música a...
Sí, tenim música i tenim un programa, doncs, molt especial que porta per títol Audicions Íntimes. Què són les audicions íntimes? No és un concert pròpiament dit, no és una conferència pròpiament dita, és un mix, per dir-ho d'alguna manera. Al llarg, doncs, de 3 dijous consecutius tindrem, doncs, a l'escenari de CaixaForum Lleida en Xavier Chavarria. Xavier Chavarria és musicòleg i crític musical. A més, doncs, ha treballat per diverses emissores de ràdio, concretament en programes, doncs, de música, no? I ell, cada dijous, a partir del dia 3, ens portarà, doncs, a l'escenari de CaixaForum Lleida una formació musical, en la qual, doncs, entablarà, doncs, un diàleg musical, però també un diàleg de paraula. No? Què vol dir això? Doncs, què vol dir? Que els músics, a mesura, doncs, que vagin interpretant, doncs, el seu repertori, aniran, doncs, dialogant, doncs, amb el públic, gràcies, doncs, a l'ajut del Xavier Chavarria, per anar, doncs, descobrint aquelles vicissituds, aquelles peculiaritats, aquelles dificultats o aquelles satisfaccions que els comporta, doncs, interpretar, doncs, una obra determinada. I comencem, doncs, aquest dijous amb una formació, doncs, molt, molt interessant. És Tempus Trio, és un trio que ens interpretarà, doncs, a l'escenari de CaixaForum Lleida obres de Beethoven, de Mendelssohn, de Debussy, és a dir, jo penso que és una oportunitat diferent per endinsar-nos en aquest món de la música clàssica.
Mm-hmm. Hem saltat el dijous, no sé si aquesta setmana vinent teniu els matinals de cine.
Tenim els matinals de cinema.
Que és dimecres.
Sí, 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 sí. Dimecres al matí, a les 10:30.
Quina toca aquesta setmana?
Una joven prometedora. Uh-huh. I bé, i a la tarda, a les 7 de la tarda, continuem, doncs, amb el cicle de La lògica de la felicitat, aquest cicle que analitza, doncs, la felicitat des del punt de vista científic. Concretament, doncs, a les 7 de la tarda.
A veure si trobem l'explicació, Antònia, de la felicitat. L'altre dia, em parlàvem aquí a la redacció. Són d'aquelles preguntes que ja saps que no tenen resposta que serveixi per tothom igual, perquè és que si no ja ho teníem fet. Diu, no, per vosaltres, què és la felicitat, no? I jo recordo que al final jo vaig dir, escolta, per mi és tenir salut, evidentment, i tenir diners... però no per, o sigui, no tenir-ne molts, per haver-ne de gastar molt, sinó per estar tranquil. I hi havia una altra persona que va dir, diu, efectivament, diu, jo també, la meva sensació de felicitat és tranquil·litat, no haver-se de preocupar d'això, no? De temes de salut i de temes de si arriba al final de mes o no. Vull dir que podria ser una manera. No sé en quin, on arribaré.
Que la salut és primordial.
Sí, aquesta, evidentment.
És prioritària.
La salut, i jo al costat dels diners hi posaria el temps. O sigui, tenir temps. Jo, per exemple, en aquest moment...
El temps...
Sí, sí, no? Però ja sé que sembla com un d'allò, però moltes vegades jo el que trobo és això, no? La manca de temps. Vull dir, quan estàs immers en el món laboral, en el món familiar, que passen moltíssimes coses, que, bueno, la sensació de dir que què donaria per tenir, pues, això, no?
Quatre horetes més al dia.
No sé, o 4 hores més al dia o 4 hores menys de feina, o sigui, tampoc no cal...
Antònia, això té una trampa. Perquè nosaltres som persones que ens compliquem la vida.
Sí, sí, totalment.
Si tinguéssim 4 hores menys de feina, tranquils, que ens les ocuparíem amb una altra història.
Sí, sí.
És o no?
Totalment d'acord, sí.
Llavors...
Cal buscar un equilibri, sí. Clar, un equilibri
aboguem,
entre tot.
Aboguem per allargar el dia 28 hores en lloc de 24 i, escolta...
No, que encara acabaríem més cansats.
A veure si
ens en sortim. Molt bé.
Recordo que jo ara quan dic a la Maribel, dic, sí, estic veient que tot això ho teniu a caixaforum.org/Lleida,
sí,
que a més
és.
Allí teniu tot, i des d'allí podeu comprar les entrades còmodament des de casa, des del mòbil, des d'on us enganxi, eh? Gràcies, Maribel.
A vosaltres.
COP de Lleida, amb Ricard Álvarez.
Antònia, quina gran pregunta, que és la felicitat, eh? Però
sí,
fixa't
sí.
Que han sortit tres temes que són salut, temps i diners. Potser els posaria per ordre, fins
sí,
i tot.
Sí.
No sé com posar el de diners i el de temps, però el de salut, crec
claríssim,
que aquí estem d'acord tothom,
claríssim.
Que el dia que et falla la salut et comences a oblidar de moltes altres coses.
De tot,
absolutament.
Clar. Això és una cosa que tenim clara. En fi, escolta, Biblioteca Pública de Lleida, estem davant d'un cap de setmana llarg, dilluns,
sí.
Vosaltres què feu?
Nosaltres tanquem. Nosaltres demà dissabte obrim, amb l'horari habitual, de 10 a 2, però el dilluns tenim tancat.
Ah,
o sigui, el dimarts és festiu, i dilluns és un dels dos ponts que fem a l'any. Fem aquest el dilluns dia 31 i després fem un dels ponts que cauen a la setmana de la Constitució.
Ah, del desembre.
El del 5 de desembre.
O sigui, agafareu el dilluns al desembre, el dia
dilluns
5.
També, el dia 5. Vale. La resta de dies tindrem obert i aquest dilluns també tenim tancat. És un dia que ens va bé de tancar perquè només obrim per la tarda i bueno, és una manera també de, el que dèiem, de recuperar una mica de temps perquè sí que t'he de dir que portem un inici de curs força potent i tenim la sensació que estem gairebé amb els assistents, activitats i tot d'abans de pandèmia. O sigui,
ja.
Que la màquina està funcionant
sí.
A tota marxa i bé, penso que ens anirà molt bé a tot el personal de la biblioteca tenir aquests 3 o 4 dies una mica de recuperació.
Tinc la sensació que llevat del tema de quan parles de la guerra d'Ucraïna i tal, que hi ha algun dia que ja ens en comencem a oblidar fins i tot, però que ja ens s'encarreguen de que fem memòria amb el tema del preu de les energies, gas, llum i tota aquesta història, tinc la sensació que llevat d'això hem recuperat bastant la vida prepandèmica.
Nosaltres
bastant,
des del setembre, que estem a full time, que comenten, i és més, o sigui, ara en aquest moment no tenim cap data disponible, ja fins a final d'any.
Caram.
O sigui, a no ser que tinguem alguna cancel·lació o alguna cosa, tenim totes les dates disponibles per activitats i per tot ple.
Tot donat, ja.
Tot donat,
bueno,
tot ple.
Escolta, independentment de... O sigui, demà esteu oberts, i dimecres, a partir de dimecres, setmana normal.
Horari normal, sí.
Explica'm, què tenim?
Mira, nosaltres comencem el dimecres dia 2, a la tarda, a les 6 de la tarda, hi ha una presentació de materials de l'Associació Catalana per la Infància Maltractada. Es presenta la traducció català dels documents, un de cada 5 per nens i nenes amb alguna discapacitat. És una campanya del Consell d'Europa i bueno, habitualment cada any acollim una activitat de l'Associació Catalana per la Infància Maltractada i aquest any parlaran en concret dels nens amb discapacitat. És una difusió d'aquesta campanya, és tornar a recordar aquests temes i bueno, posar damunt de la taula la situació que hi ha. El mateix, el dijous dia 3, tenim un taller de lectura en veu alta a càrrec d'Alba Mascarella. És un taller que en principi està adreçat a les persones voluntàries que participen al projecte La lectura t'acompanya, que és aquest projecte que fem de la mà de dues associacions de Lleida, en el qual facilitem documents a les persones que estan a casa o que tenen mobilitat reduïda, i un voluntari ve a la biblioteca a buscar els documents i els hi porta en préstec. I hi ha algunes persones grans que tenen dificultat de lectura i aquests voluntaris els hi fan lectura en veu alta. I nosaltres, com a biblioteca, donem la formació a aquests voluntaris de com fer una lectura en veu alta d'una forma còmoda, d'una forma que sigui atractiva per a la persona que escolta. La vam fer l'any passat, va tenir molt èxit, i aquest any ho tornem a repetir.
A més, això pot portar beneficis paral·lels, no? Suposo.
Totalment.
De dicció, de
tot.
De vocalització, no sé.
Sí, ens va semblar que era una forma de donar una formació a les persones que de manera voluntària estan fent aquest servei.
Molt bé.
Després, el divendres dia 4 pel matí, tenim el cicle de cinema, que aquest any el fem al voltant de l'aigua, que és un dels projectes que tenim a la biblioteca, de l'aigua igual a vida. Fem tot des de visites escolars, exposicions, mostres de fons i activitats per a conscienciar de, bueno, això, que l'aigua és limitada, i més en aquests moments amb la situació de sequera que estem vivint. I projectarem el film El dia de mañana, de Roland Emmerich. És a les 11 del matí a la sala de projeccions. I just avui obrirem les inscripcions per l'activitat de nadons que tindrem el dissabte 5 de novembre, de nens de 6 a 36 mesos.
No ho diguis molt fort, que hi haurà cues.
Sí, és que de seguida se'ns tanca. Versió del conte Els sons robats, amanit amb cançons i endevinalles, a càrrec d'Eva González, que és una persona que habitualment la tenim a la biblioteca, amb activitats adreçades a aquest grup.
Mira, les activitats de nadons, que això jo recordo ja amb... a l'Espai Groc, ara parlo de molts anys enrere, amb la Margarida Troguet, amb la Marta Salla després, vosaltres que sempre hi heu estat, sempre hem parlat de que les famílies amb nadons, afortunadament, no totes, però vull dir, n'hi ha unes que són molt actives, culturalment,
molt motivades,
que és això el que dieu. I és una cosa que m'encanta,
sí.
Però que des d'aquí també, alguna vegada he fet una reflexió i mira, ara m'ha vingut al cap, que és una cosa que no han de perdre sí. Conforme la canalla vagi fent anys.
Saps
perquè és
passa?
Molt maco fer-ho quan tenim nens de mesos o d'un any o de dos anys, però ho hem de seguir fent quan els nens tinguin, o les nenes, 4 o 5 anys, quan hi tinguin 8 o 9, i quan hi tinguin 10 o 11, que ens comencen a grinyolar, que escolta, que jo ja no hi vull anar, doncs hem de buscar activitats potser adients a l'edat que tenen i que siguin engrescadores, però que hem de seguir fent-ho llavors.
El que passa, jo penso, Ricard, que els nens, tal com van fer anys, sobretot a partir de primària i tot, entren en una espiral d'activitats extraescolars gran que jo no sé, suposo que algú haurem de fer una reflexió, no? Perquè,
però...
I moltes vegades hi ha nens que arriba el cap de setmana o arriba el que sigui, i és que l'únic que volen és estar a casa, o sigui, han portat tota la setmana, tot el dia a l'escola, han sortit de l'escola, totes les activitats extraescolars, si fan algun esport dissabte al matí han estat a l'esport, però jo estic totalment d'acord amb tu,
que
és el tema de no deixar.
El que dius és real, eh?
Sí, i la responsable, per exemple, de l'àrea infantil, la Josep, sempre comenta que la lectura aquesta que fem dels contes als nens a la nit abans d'anar a dormir, que moltes vegades la deixem quan el nen ja comença a llegir i li dic, mira, doncs agafa't un conte, i ella sempre diu, és un gran error, perquè aquell moment d'intimitat que tens amb el nen és un moment que t'aporta una relació de tu a tu amb el nen que no t'ho aportes res més del dia, perquè estàs los dos sols asseguts al llit, diu, i és quan surten les converses. Estàs amb el conte, surt aquella cosa que a casa, amb la televisió posada o amb la ràdio o amb tothom per casa, com ha anat l'escola? Bé. I és quan estàs aquell ratet assegut amb el nen, amb aquella tranquil·litat que només estàs llegint el conte, que tens aquesta intimitat. I ella sempre deia, i per error, tots estem cansats, i quan arriba aquesta hora i veiem que el nen ja llegeix sol, li donem el compte i que s'ho llegeixi.
Mira, ara t'estava escoltant, pell de gallina se m'ha posat, perquè jo això ho vaig fer durant molts anys, i recordo que pensava, dic, mira, guaita com s'obren ara, com t'expliquen, com parlen, com coses que... Perquè el normal dels pares és, vas a buscar els teus fills o filles a l'escola i quan surten, què, com ha anat el dia? bé, tal, però poc expliquen.
Poc, sí, sí.
Els has de donar temps. Però, clar, temps no és el que dèiem, no en tenim. I, clar, de seguida arribes a casa, corre que hem d'anar a anglès, corre que hem d'anar a futbol, corre que hem d'anar, no sé on
sigui.
A fer
deures,
però corre,
sí, sí,
i ja
sí.
està, i llavors no. I aquell moment és molt maco, eh?
Ella sempre, bueno, jo repeteixo el que diu ella, perquè sempre ho comenta a totes les trobades amb pares i amb tot, els hi fa
aquesta recomanació. Però, de totes maneres, insisteixo, tampoc cal que anem cada cap de setmana, però, per exemple... contra el Caixa Fòrum, tenim los increïbles, en versió original, és una activitat magnífica per fer en família, tinguin la edat que tinguin, adolescents o postadolescents. Vull dir, vull dir que si et diuen que no anar a veure una pel·lícula de cinema, malament anem. Vull dir, també se'ls ha d'obligar una mica. Aviam, obligar, ja m'enteneu.
No, és facilitar, exacte.
I acompanyar,
Vull dir que es poden fer coses i que s'han d'anar fent coses, eh? En fi, bueno, va, que ara ens hem posat ja aquí...
Jo si tinc ja res, només un segon...
Hem arreglat el món,
sí,
Antonia Carri.
Sí, sí, tant. Només recordar un momentet el tema de les exposicions que tenim. Sí. Aquesta setmana que ve s'acaba ja l'exposició La genètica del còmic, que la tindrem fins al dissabte dia 5, i a partir del dimecres dia 2 ja tenim l'exposició de Gabriel Ferrater, Llegir tota la vida. Aquest any és la commemoració de l'any Gabriel Ferrater. Nosaltres tindrem l'exposició, tindrem una activitat, el grup de lectura de poesia llegirà un llibre de Ferrater, o sigui que durant aquest mes de novembre per a nosaltres serà el mes de Gabriel Ferrater a la biblioteca.
Molt bé. Doncs Puri Terrado, Antònia Capdevila i Maribel Tos, com sempre, bon cap de setmana i bona castanyada.
Gràcies igualment.
Gràcies igualment.
I nosaltres que ens plantem a les dues, bona castanyada tu no t'ho dic perquè dilluns ens hem de tornar a escoltar, però bon cap de setmana sí. Que acabis de passar bon divendres i aprofita el cap de setmana, que costa molt d'arribar. Dilluns hi tornem a les 12:20 aquí a COPE Lleida.
Dels Pirineus a la Plana de Lleida tenim 365 dies de festa i tradicions. Les manifestacions festives són la força dels municipis, de la seva gent, la seva essència, la història de Lleida. Mantenim tradicions que ens endinsen en un patrimoni immaterial en constant evolució. Diputació de Lleida, la força dels municipis.